més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al programa Hotel Suís del 27 de maig, el dia menys 1, que diria Pedro Munitis i el seu cos tècnic abans del Sabadell Algeciras. Fa dies que penso que ens mereixíem una tarda com la que tindrem demà i que l'hem de gaudir recordant tot el que hem passat recentment. I no parlo només d'estar a la part baixa de la classificació, que també. Hem hagut de celebrar un ascens gairebé clandestinament. No hem pogut gaudir in situ d'un equip que anava primer en aquella temporada. No hem pogut anar al playoff a Marbella, només la premsa. Fins i tot ens van renyar per sortir al carrer a festejar-lo. Hem estat un any sencer a segona divisió amb l'estadi completament buit. Aquesta setmana, a mesura que anàvem veient com s'esgotaven les entrades, després us explico, però més de 500 venudes només avui, em venien al cap els partits decisius que vam haver de jugar el curs passat sense ningú a les graderies. Alguns castigats aquí a l'estudi a fer el partit des de la ràdio i no a l'estadi. D'altres patint vosaltres des de casa sense poder animar, sense poder trepitjar les graderies del temple. Va ser especialment dolorós i per això demà ens hem de treure l'espina. Aníbal Zurdo deia ahir aquí a l'Hotel Suís que una de les coses que més li impressionaven de la nova Creu Alta era sortir a escalfar i veure que ja hi havia gent a les graderies animant. Doncs demà, des del temps que calgui abans del xiulet inicial, tothom al temple, que no hi hagi problemes als accessos, que ningú es perdi l'ambientàs ni un sol segon de futbol, que hem estat massa temps sense poder-lo gaudir. Després, que sigui el que hagi de ser, però portem anys sense viure una entrada com la que tindrem demà contra l'Algeciras. Portem més anys encara sense classificar-nos per un play-off, podent-ho veure a l'estadi. I, per tant, en les hores prèvies, no està de més recordar d'on venim, el que hem hagut de patir per assaborir encara més el partidàs històric que tindrem demà.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com el Roger Benet, que des de les vies de so ja fa dies que assaboreix com toca aquest partidàs, aquest Sabadell-Algeciras, que centrarà bona part del programa d'avui.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
També escalfa motors la final de la Champions demà a les 9, després del Sabadell-Algeciras. Madrid i Liverpool lluitaran per l'orelluda a París. El Joventut arrenca el play-off passant per sobre del Tenerife a la Lliga CB, a la Lliga Endesa. En el primer partit dels quarts de final, la penya va endur-se ahir el primer punt de la sèrie 100-68. Avui a les 9... l'enceta el Barça, rebent el Gran Canària al Palau. Els dos van per la mateixa banda del quadre. A l'Eport, victòria del Girona contra el Corunya, el primer partit de quart, 74-66. Bernat Canut és el nou entrenador de l'Espart Unigirona, ja confirmat oficialment després d'anunciar fa dies la seva marxa del Cadí la Seu. Nil Roca deixa el Barça d'hoquei patins, o Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que, com escoltàvem ara la Núria García al butlletí de la Una, ha ajornat la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern fins que no hi hagi un acord amb l'Aragó. Més té que va el sumari d'avui.
Comenta la recepció.
Tindrem bàsicament dos temes principals: les fases d'ascens a plata que jugarà l'OAR des d'avui mateix a Eibar, al costat de l'estadi d'Ipurua, de fet, i també aquest partit de l'última jornada de primera ref entre el Centre d'Esports i l'Algeciras.
L'actualitat de la primera ref.
Avui tanquen la temporada precisament dos dels cinc filials del grup Real Madrid Castilla i Betis Deportivo, que no juguen res en aquesta jornada 38 i han avançat el seu compromís a les 6 a Valdebebas. La resta de la jornada, tots en horari unificat, demà a 2:00 de 7:00. A l'altre grup, avui a les 8, Sanse Bilbao Athletic. Sanse, no la Real Sociedad B, sinó el San Sebastián de los Reyes. Per cert, segur que ja ho sabeu aquestes alçades, però desestimats els recursos tant de l'Algeciras, que és el que més ens interessava, com també el del San Fernando en la lluita per eludir el descens per suposades alineacions indegudes dels seus rivals en l'últim cap de setmana. Ara només els queda presentar recurs a apel·lació.
la notícia curiosa.
Notícia al web de TV3 Esport 3, escàndol a la natació olímpica nord-americana. La premsa californiana denuncia abusos i assetjament per part de Terry McKeever, la primera dona que va arribar a ser entrenadora de l'equip olímpic nord-americà de natació.
De quin partit no estarem pendents?
Del Tailàndia-Turkmenistan, amistós de seleccions que de fet s'està jugant des de fa mitja horeta.
I a les xarxes socials.
Un tuit del capità del Sabadell, de l'Eixco, Carlequinats, en nom de tota la plantilla, us donem les gràcies per aquesta meravellosa bogeria. Necessitem el vostre suport un cop més. Honor!
Avui celebra el seu aniversari.
Un que va lluir amb honor, precisament, la samarreta arlequinada en el seu dia, Juanjo Ciércoles, exjugador del Sabadell, i també el tècnic de vòlei sabadellenc i exjugador d'elit, Dani Rocamora.
Hotel Suís.
Nou minuts i mig per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell en la prèvia del Centre d'Esport Sabadell Algeciras Club de Futbol. No volem que sigui l'últim programa de la temporada. Volem estirar el xiclet tant com puguem un parell de setmanetes més. Això significarà que el Centre d'Esports va camí de Galícia per disputar les eliminatòries d'ascens. Recordem, si és com a cinquè classificat, un panorama difícil ara mateix perquè no dependria només del Sabadell, significaria que el Sabadell no guanya i a partir d'aquí que es donin la resta de marcadors, el rival seria el Deportivo de la Coruña. Si el Sabadell demà guanya, serà sí o sí segur quart classificat i el rival seria el Racing de Ferrol, perquè el segon i el tercer de l'altre grup estan confirmats des de fa temps. Anem a la nova Creu Alta. D'aquí a uns minuts ha de comparèixer Pedro Munitis. Avui últim entrenament preparatori d'aquest Sabadell Algeciras, el tancament de la lliga regular de la primera ref i a més amb molts fronts oberts, amb Diego Cavallo vestit de curt, tot i que no us feu il·lusions després de lo que ja venim explicant durant tota la setmana. També saber qui és, o si ho podem intuir com a mínim, el recanvi de Muguruza al lateral dret, si jugarà Òscar Rubio, si ho farà Lamin Gassamà. Estava parlant fa res, uns minutets, Ivan Ania, l'entrenador del Xira. De seguida també l'escoltem aquí, a la sintonia de Ràdio Sabadell, i per què no, com a bon divendres, totes les estadístiques. Però abans, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
D'entrada, Pedro Munitis ha de comparèixer d'aquí a 4 minutets. Em deies que tram final de l'entrenament, gairebé més pendent per poder veure en aquests minuts previs a la compareixença del Santanderí l'estat de la gespa, etc., que no pas perquè estigui ja preparat, oi?
Mira, per parts, l'entrenament ha acabat ja fa uns minuts. De fet, fa 3-4 minuts, aquesta imatge tan típica dels entrenaments d'alguns jugadors del Sabadell, doncs, portant, carregant una de les porteries cap a un dels magatzems d'aquí del camp. De fet, s'han quedat 6-7 jugadors aproximadament, doncs, fent aquests últims exercicis de llançaments de falta directa amb Froile al sotapals. Un Froile al, per cert, que s'ha tenyit el cabell, ara és d'aquells blancs, blancs llampants. Això d'una banda. De l'altra, hem vist a Diego Cavallo també, com bé deies, de curt, però que ningú es faci ni mitja il·lusió, que l'hem vist de curt però amb sandàlies. És cert que ja no camina coix, no té aquell aspecte, evidentment, del dissabte passat a Linarejos, però anava directament amb sandàlies, a Diego Cavallo, per tant, totalment descartat pel partit de demà. I d'altra banda, el tema de la gespa. El tema de la gespa li preguntarem també a Munitis, perquè la veritat és que la imatge des de dalt és força preocupant. Hem vist algunes parts, ja no amb aquella tonalitat groguenca que dèiem en les últimes setmanes, més pròpia de l'estiu, sinó directament marró. Crec que, i segurament doncs això, els protagonistes ho sabran de primera mà, però que les pluges dels últims dies han malmès i força la gespa, i hi ha parts que estan directament marronoses, especialment mirant des de tribuna la part dreta del camp.
Per tant, pendents d'aquestes clapes per saber si es pot fer alguna solució d'emergència, que, home, difícil se m'aventura, o directament si demà tindrem un partit també pendents d'aquesta superfície que no acaba de rutllar massa. És un clàssic, que també és el tema cíclic, que cada 2x3 aquí a Sabadell hem de parlar del mateix, d'aquest estat de la gespa. Tema entrades, també sobre la nova Creu Alta, però de l'ambient, de la graderia. Se n'han venut més de 500 avui, el que implica que a hores d'ara si no fallen els socis, perquè estan la mà dels socis i d'aquests més de 5.000 carnets que s'han fet aquesta temporada, estaríem ja superant els 10.000. O sigui, estaríem ja, si fa no fa, entrada amunt, entrada avall, amb unes 2.000 a tot estirar disponibles. Recordem que queden les últimes hores i, per tant, aquest rush final per saber, finalment, si es penja el cartell de no queda ni una sola localitat a la nova Creu Alta, si no, si el dia de partit de les taquilles en quedaran, que jo crec que... si no hi ha un ritme vertiginós, doncs haurien d'haver-hi ni que siguin unes poquetes, però en tot cas el que està garantit de Pau Vituri en les porres, en els pronòstics que fèiem en la prèvia, és que podem fregar, si no superar els 10.000.
Sí, sí, sí. Mira, ara mateix, perquè no estic a la sala de premsa encara,
s'ha escoltat
aquí, just a l'entrada de les oficines de la nova Creu Alta. Per cert, marxa en aquests instants Diego Caballo de l'estadi, i he vingut aquí a la porta de, doncs això, de les oficines, per saber doncs, l'ambient en les últimes hores que es poden comprar aquí. Recordem que demà també es podran comprar les taquilles a la prèvia del partit. Ara mateix veia una cua d'unes 3-4 persones al migdia, insistim, però el ritme ha estat molt constant durant tot el matí. El club informava oficialment doncs, que s'havien venut més de 400 en les dues primeres hores, parlàvem ara d'aquest mig miler. Ahir s'informava que el total havien estat ja més de 4.000. I sí, sí, ara el dubte és si ens apropem als 10.000 espectadors demà, si omplim el camp o què. Tribuna Alta, per exemple, ja està plena. Si entrem al web del Centre d'Esport Sabadell a comprar entrades i preferim doncs, seure'ns a lateral, com bé dèiem ahir a l'Hotel Suís, ja només queda el requadre més proper al formatget del sector visitant. Però és que estaríem parlant de, com a molt, 200 entrades disponibles en aquesta zona. Per tant, tot fa pensar que l'aspecte que viurà demà el temple serà, recordarà més aviat aquell Sabadell-Eibar, l'anada de l'eliminatòria d'ascens de la 2010-2011.
Doncs tant de bo que sí, seria la millor de les notícies, perquè aquell dia gairebé ni una agulla que havia a la nova Creu Alta. És cert que tiro de memòria perquè han passat ja uns anys, just demà es compliran 11 anys del dia de l'ascens, però diria que fins i tot els socis havien de retirar entrades i per tant era diferent, perquè aquí està la incògnita, no?, de si els 5.000 respondran o no, compromisos que puguin haver-hi, gent que potser no pot ser-hi, tot i tenir l'abonament, etc. Però per entendre'ns, si mirem des de tribuna al sector de lateral de les cadires de CE Sabadell FC, només el racó de la F i de la C quedarien disponibles ara mateix, i no tot. Per tant, un ritme molt, molt, molt alt, com dèiem ja des d'ahir, la tribuna alta també tot venuda, etc. Pedro Munitis, m'ha semblat escoltar per aquí, per el fons teu, que anaven a buscar-lo. No sé si el tenim ja per aquí o no.
L'han anat a buscar. De fet, seguim aquí a la zona mixta i en quan doncs, aparegui Munitis baixarem directament cap a la sala de premsa, però encara no ha aparegut el tècnic càntabre, tot i que insistim que l'entrenament ha acabat fa ja 10 minuts ben bons i que, de fet, Munitis ha estat xerrant una estona amb Diego Caballo, abraçades també amb diferents futbolistes, acabant de motivar-los de cara el partit de demà. Per cert, també una curiositat, el president Esteve Calzada just reunit a la cabina del costat de Ràdio Sabadell fent una reunió telemàtica, Calzada, i l'hem pogut veure allò gairebé en primeríssim pla.
No són males oficines per treballar.
Ni molt menys, ni molt menys. Com la sala UCO, la sala on s'ubiquen els Mossos, aquí doncs, tenen una visió del camp magnífica.
I a tot això, si te l'haguessis de jugar, Lamin Gassama o Òscar Rubio, què creus?
Buf! És complicat, perquè al final la primera aposta de Munitis a Linarejos, un cop Joseba Muguruza va veure la segona groga, va ser apostar per Lamin. És cert que el primer gol del Linares doncs, no va estar encertat a l'hora de refusar la pilota, d'enviar-la a Dida. A partir d'aquí, clar, evidentment, l'experiència d'Òscar Rubio és molt valuosa en un context com aquest. I sabent també que el lleidatà és una garantia, doncs jo apostaria per ell.
Doncs Òscar Rubio, la veritat és que està apareixent poc últimament. És veritat que sortia de lesió el lleidatà, però en les últimes jornades el Johan Cruyff a casa també, o sigui que la Minga Samà és cert que no surt massa ben parat, igual que Dani Sánchez en l'acció del primer gol de Linares Deportivo, però és curiós també perquè en els últims partits el senegalès, tot i que nascut a Marsella, en certa manera, si això és una pugna de veure qui pot rellevar a Muguruza, sembla que va un passet per davant, no?, en aquest sentit.
Sí, Adri, dona'm 20 segons, sisplau, que estem passant aquí pel túnel de vestidors.
Doncs recuperant una miqueta aquesta zona d'ombra, que no arriba també la cobertura, i de seguida anem cap a la sala de premsa Miguel Quereda. Insisteixo, des de fa 3 minuts i mig que hauríem de tenir a Pedro Munitis en directe, en la prèvia de l'última jornada d'aquesta jornada 38. Ara ja tenim ben ubicat el Pau Vituri. El que passa és que crec que encara no amb el Cantabra, oi?
No, però venia just darrere nostra. Per tant, hauria d'aparèixer en els pròxims segons aquí a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. De fet, diria que entrarà un moment al seu vestidor i de seguida el tindrem per aquí a la sala de premsa.
Doncs de seguida la roda de premsa en directe, l'última de la Lliga Regular de Pedro Munitis, amb aquesta remuntada espectacular que ens ha fet somiar a tots fins al punt d'estar ara mateix quart classificats a les portes de l'últim partit, aquest Sabadell-Algeciras, del qual n'estem fent la prèvia. De seguida Ivan Ania, que acaba de parlar també des del Nuevo Mirador, vindran cap aquí avui els andalusos. També de seguida les estadístiques amb la Núria García, que arrodonia aquesta prèvia. Som-hi amb la roda de premsa de Pedro Munitis. Avui hi ha molta presència, per cert, de periodistes o no?
Depèn pel que entenguis de presència habitual.
Sobre el que és habitual.
Però sí, estem els de sempre, anem a dir-ho així. No hi ha cap cara nova avui aquí a la sala de premsa. Ens deien que un minut i que de seguida doncs comença aquesta roda de premsa, apareix, o hauria d'aparèixer Munitis d'aquest vestidor del cos tècnic que està just a tocar d'aquesta sala de premsa.
Recordem les baixes, Muguruza per sanció, també es perd el partit per lesió Diego Caballo, com ja hem comentat durant tota la setmana, i evidentment lesionat de llarga durada César Morgado per part de l'Algeciras, també de llarga durada les baixes de Pelayo i de Ferni, que són els únics que no viatjaran en teoria, a no ser que Ivan Ania sorprengui a última hora amb la seva convocatòria. Només Ferni i Pelayo són baixa de cara a aquest compromís de la jornada 38. Ha plogut tant des del partit allà al Nuevo Mirador, jornada 5, això dels calendaris asimètrics i a setmanes que ens fan parar una mica bojos. Estava aquí ja o no, Munitis?
No, encara no.
Doncs avui s'està fent de pregar, eh?
S'està fent de pregar perquè, a més, l'hem vist ara que estàvem a la zona mixta i just baixava per darrere nostra, però ha entrat un moment al seu vestidor i de seguida compareixerà aquí, a aquesta sala de premsa, Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. Tant de bo, deies al principi, Adri, ja no només pel que fa a l'Hotel Suís, tant de bo que la d'avui no sigui la darrera roda de premsa prepartit de la temporada. Ara sí surt Munitis del seu vestidor i en uns segons el tenim per aquí. De fet, ara mateix entra per aquí a la sala de premsa, saluda els presents, agafen una mica de refresc, refrescant la gola, una mica d'aigua, que avui les temperatures tornen a ser altes. I de seguida comencem aquesta roda de la premsa. Seu Munitis, es tanca la porta i som-hi. Bueno, Pedro, buenos días. El club ha informado que llevamos más allá de 4.500 entradas aproximadamente a la venta. Más allá de lo que supone en sí la cifra, este aspecto, el hecho de que el campo pueda estar casi lleno mañana, ¿es un aspecto a trabajar también con los jugadores? ¿Lo has hablado con ellos? ¿Lo has trabajado?
Bueno, creo que estamos preparados para afrontar el partido. Creo que estamos hechos de experiencias y bueno, no ha pasado mucho tiempo, pero hemos vivido un poco de todo y bueno, creo que el jugador está más que preparado para afrontarlo. Ellos saben que mañana va a haber buen ambiente. Creo que somos unos privilegiados después de donde venimos y lo que nos ha tocado vivir, el poder tener una experiencia como la que vamos a tener mañana. En un momento de la temporada ha habido situaciones de estar penúltimos a 5 puntos de salir y bueno, pues tener la posibilidad de jugar un partido como este ante tu gente y con el apoyo que vas a tener, creo que es para disfrutarlo. Sabemos que tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, porque toda esta gente que va a venir a la nueva Creu Alta no es solamente porque el equipo gana, sino porque creo que se ha ido sintiendo identificado con cómo se ha ido comportando el equipo, y es volverlo a hacer. O sea, que es la única exigencia que le va a pedir o que nos va a pedir nuestra gente a los jugadores.
Somiava amb arribar a aquesta situació?
Bueno, si te soy honesto, la verdad que soy bastante transparente, no sé mentir, o sea, se me pillaría la primera de cambio, y siempre enfoco en muy a corto plazo, y así ha sido, ¿no? Hemos enfocado en el siguiente entreno, en qué cosas nos iban pasando, qué cosas teníamos que mejorar, enfocar en el siguiente partido, y la verdad que soy una persona que se pone metas muy cercanas, ¿no? Y en ningún momento no he pensado ni que íbamos a conseguir o no íbamos a conseguir, sino que hemos ido enfocando en partido a partido, y ha sido así la realidad. Pero sí que es cierto que ha habido momentos en que todo esto estaba muy lejos, y tampoco pensábamos más allá, o sea, simplemente en competir, en ir sacando los partidos para salir de la primera situación que nos encontrábamos, que era que estábamos metidos en descenso, luego en conseguir la permanencia, y una vez de que nos hemos visto dentro, tratar de pelear por conseguir estar en este playoff. Claro, pero lo bueno de esto es que venimos jugando partidos muy importantes desde nuestra llegada. O sea, que fíjate lo que estamos hablando, lo que nos ha tocado vivir. Yo no he ganado más partidos en mi vida, y ha habido momentos que no acabamos de salir del descenso. O sea, que fíjate si llevamos jugando finales. O sea, desde nuestra llegada ha sido una final tras otra. Primero por un objetivo, luego por otro, y ahora, gracias a Dios, como hemos dicho ya en semanas anteriores, la vida nos ha dado otra oportunidad de poder pelear por... Bueno, pues por algo que creo que es muy bonito, y que vamos a ir a muerte a por ello. Pero lo que nos ha traído hasta aquí es trabajar de una manera, y no nos podemos salir de ahí.
Claro. No sé qué nos puede decir este partido de mañana. No sé si llamarlo final o primera final, porque en el mejor de los casos...
Si es pot, dir que és una final.
Sí, bueno, no sé si la primera final, ya te digo que no sé cuántos partidos llevamos, Gerard, bueno, no sé una cantidad, pero llevamos unas, pues 20 o 22, pues 22 finales llevamos, esta será la 23, y bueno, ojalá que haya alguna más, pero partido súper complicado, uno más de lo que venimos hablando también a lo largo de la temporada, este grupo súper complicado, todo súper ajustado, Algeciras, pues un equipo que está ahí peleando con nosotros por entrar también en un playoff, un equipo... muy muy intenso, bueno, pues cada disputa pues va a ser una lucha de la leche, y bueno, un equipo que es capaz de lo mismo, que tiene automatismos muy claros en iniciación, que cuando te atrae te mira lejos, que la gente de su última línea es capaz de ponerse a la cara y vienen a disputar muy fuerte la segunda jugada, que en campo contrario si no pueden entrar por dentro en cuanto llegan a pasillo exterior, sacan centros con muchísimo peligro. O sea que bueno, que lo que hablamos, que sabemos lo que nos vamos a encontrar, lo hemos venido preparando a lo largo de la semana, y a ver si somos capaces de luego de plasmar las cosas en el campo y de tener la fortuna de sacar el partido adelante.
En esta intensidad que hablas del Algeciras, sabiendo que a ellos solo les vale sí o sí o sí ganar si quieren estar en el playoff, ¿en vuestro plan de partido contempláis un Algeciras aún más agresivo de lo normal?
Bueno, será difícil porque es difícil que sea más agresivo de lo que somos, más intenso, no agresivo, sino que es un equipo súper intenso, pero nosotros vamos de la misma manera. Nosotros vamos con la intención de intentar ganar el partido, no vamos a especular en ningún momento, vamos a seguir con lo que venimos hablando. Lo que nos ha traído hasta aquí es funcionar de una manera muy clara, ser un equipo valiente, atrevido, que intenta defender lo más lejos de su portería, que cuando hay momentos complicados a lo largo del partido somos capaces de juntarnos y de ser ese equipo fuerte y comprometido, y vamos a ir en la misma. O sea que va a ser, yo creo que un partido muy disputado. Una vez más, pequeños detalles seguramente harán que se decante hacia un lado o hacia otro.
Pedro, hablas
Aquí ya no hay más finales. L'aspecte mental, que no hi hagi sobreexcitació.
Normalidad al partido y enfocar de la misma manera. Lo que venimos hablando a lo largo de la temporada se acentúa en este último partido. No podemos salir a jugar un partido pensando en las consecuencias que va a tener ganar, perder o empatar, porque seguramente nos va a perjudicar. Al final somos seres humanos que si empiezas a enfocar, bueno, pues te vienen emociones que seguramente, bueno, te alejen de lo que tienes que hacer o cualquier cosa que suceda a lo largo del partido te influya de una forma que, bueno, pues que al final te acabe perjudicando, ¿no? Y es lo que tratamos, de darle normalidad, de enfocar en qué partido nos vamos a encontrar, qué Algeciras queremos que va a venir, qué somos nosotros, qué hemos sido y qué tenemos que seguir siendo si queremos sacar este partido adelante, y enfocar más que nunca en lo que somos nosotros.
Las baixas a los laterales. Y si te dudas.
No está confirmada la baja de Diego, hay que esperar a ver cómo llega mañana, veremos a ver, la de Mubu sí, y en la de Mubu, bueno, pues tenemos tanto Óscar como Lamín, que son pues, jugadores con muchísima experiencia, capaces de disputar un partido como el que vamos a disputar mañana, y mañana tomaremos la decisión. Me quedo totalmente tranquilo con cualquier jugador que tenga que sustituir a uno que falta.
Missatge de tranquil·litat.
Que és la victòria. És un poc lo que has querido plasmar en l'equip esta setmana,
Sí, más que tranquilidad, normalidad, ¿no? Bueno, tranquilos venimos trabajando cuando ganas más tranquilo, porque la semana es mucho más agradable, pero lo que hemos tratado es de darle normalidad, de enfocar en esto, como venimos haciendo cada semana, sin darle más allá de ver esto, que no vamos a encontrar y qué tenemos que hacer para intentar ganar este partido. Creo que es la mejor forma de afrontarlo. Y bueno, sí que los chicos saben que mañana va a haber mucha gente en el campo, pero lo que hablamos. La gente está con nosotros a morir y por lo que te digo, no solo porque hemos ganado partidos, que seguramente también, sino por la forma en la que se ha comportado el equipo, se ha entregado en cada momento, ha tenido rebeldía ante situaciones que se nos han puesto adversas, hemos sido muy, muy, muy un equipo. Y creo que la gente se identifica con esto. Hemos sido un equipo valiente que ha ido por los partidos en todo momento y bueno, es volverlo a hacer, ¿no? Independientemente de lo que pase, que esperemos que sean cosas positivas, creo que la gente lo que quiere ver es eso, ¿no? Que identifique al Sabadell que ha venido jugando durante esta temporada. Yo creo que es lo único que nos va a exigir, ¿no? Que esto nos tiene que dar tranquilidad porque eso solamente depende de nosotros. Si nos acercamos a lo que nosotros somos, nos acercaremos seguramente a ganar el partido. Todo lo que nos alejemos de lo que nosotros somos, nos alejará de esa victoria.
El césped, ¿qué tal, Pedro? Porque lo hemos visto con tonalidades marrones. Ya tiene narices que para el último partido parece que vaya a estar mal, ¿no?
Bueno, pues lo que venimos hablando en todo lo demás, en el campo, como venimos o como estamos hechos de experiencias, y nuestra experiencia con nuestro campo, por desgracia, a lo largo de la temporada, es que en muchas ocasiones no ha estado en buenas condiciones, pues, y como es algo que no podemos controlar ni cambiar, ni lo pensamos. Nos encantaría que el campo estuviera perfecto, bueno, pues por circunstancias no va a ser así, adaptarnos y competir.
El tema de Diego Caballo. La importància de Mogu també.
No sé si esto especialmente te preocupa, si que dices que cuántos son todos los jugadores, pero al final creo que no son dos bajas o una posible baja cualquiera.
Sí, pero ya te digo, es que venimos hablando también, joder, si hemos tenido algo ha sido esto, que nos han ido pasando tantas cosas a lo largo de la temporada, que ha tenido que entrar otro jugador y ha estado a un nivel tan alto, que hemos creído tanto en todos y ellos han creído tanto en sí mismo y en el que tienen al lado, que han sido capaces de traernos aquí después de la situación que nos ha tocado vivir. lo que te digo, es no alejarnos de lo que somos, y en esto menos. Tengo total confianza en el jugador que le toque participar. Si es Diego, será Diego, si no, buscaremos una solución, y el que le toque entrar seguro que va a dar un nivel muy alto. El compañero que esté al lado del que le toque entrar va a estar con la misma confianza que estamos nosotros en que va a rendir, que vamos a competir y que tenemos nuestras opciones de sacar el partido adelante.
Vale, pues estamos aquí.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa de Pedro Munitis, prèvia al partit de demà contra l'Algeciras. Insistim que el tècnic càntabre, que ara s'acomiada, doncs, no ha descartat a Diego Cavallo, però la imatge que hem vist nosaltres, Adri, quan ha acabat l'entrenament, bé, és que de fet Cavallo ni s'estava entrenant, estava vestit de curs, sí, però amb sandàlies.
Doncs que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Pau Vituri, gràcies, fins ara.
Adeu.
I nosaltres el que fem, com a bon divendres i més, aquesta setmana que tants i tants números ens envolten, és repassar la xifra xifres imprescindibles de la prèvia d'aquest Sabadell-Algeciras.
El llibre de registre.
Guanyar o empatar i que no guanyin dos dels tres rivals directes, la recepta del Sabadell per jugar al play-off està repetida per activa i per passiva, però què necessita l'Algeciras?
El rival.
Un cop competició ha tombat el recurs per suposada alineació indeguda del Castilla, l'Algeciras arriba a aquesta 38a jornada com a vuitè classificat amb 56 punts. L'empat contra el filial blanc ha minvat considerablement les possibilitats dels d'Ivan Anià d'anar a Galícia. Per fer-ho necessiten guanyar el Sabadell, això està clar, i esperar una punxada de dos dels tres rivals que tenen per sobre, Nàstic, Linares i Atlètic Balears.
L'estrella rival.
És difícil quedar-se amb un sol nom, i és que el trident ofensiu de l'Algeciras suma un total de 30 gols, 13 Álvaro Romero i Roni, i 4 més el jove Álvaro Leiva, que ho té fet amb el Real Madrid. Només 3 equips en tot el grup 2 tenen un trio de jugadors més productiu. 31 gols al Villarreal B amb Arana, Lozano i Forés, 31 també al Barça B amb Jutglar, Rodado i Mateus, i el Castilla, que lidera aquesta classificació clarament amb 38 gols, 15 de Ribas, 13 de la Tassa i 10 de Dotor.
La curiositat.
Demà es veuran les cares els dos màxims golejadors de penal del grup, Romero amb 5 gols i Jacobo amb 4. El madrileny empatat amb Lozano del Villarreal B i Arribas del Castilla. A diferència del Pichichi Arlequinat, que ha transformat les 4 penes màximes que ha xutat, Baró n'ha fallat una. Per afegir-li un punt de picant, els dos equips tenen un porter que ha aturat un penal enguany, Ivan Crespo de l'Algeciras i Emilio Bernat a Albacete per al Sabadell. Això sí, fa pinta que el primer no jugarà, ho farà l'ex-arlequinat Pol Tristan.
Els precedents.
Són força positius. L'Algeciras no ha guanyat mai el Sabadell en els 5 enfrontaments oficials entre tots dos. A la Nova Creu Alta hi ha 2 visites algeceristes fins al moment. Un empat a 2 la temporada 1978-1979 i una victòria arlequinada per 2-1 la 79-80.
L'estadística.
Passi el que passi, en l'última jornada el Sabadell acabarà com a millor visitant del grup amb 28 punts. El San Fernando, que en té 27 i l'Alcoyano amb 26, juguen a casa. I per sota hi ha l'Andorra amb 24, que es desplaça fins al camp de la Balona, però no podria caçar el centre d'esports. Els homes de Munitis, de fet, també poden acabar com la millor defensa del grup. Ara mateix porten 32 gols en contra, un més que l'Albacete, que juga a casa contra el Costa Brava, i 2 més que el Nàstic, que visita el Collao.
Amb el xiulet a la mà.
Salvador Lax Franco, murcià de 31 anys amb 8 temporades d'experiència a la categoria de bronze, té un únic precedent amb el Sabadell, una derrota al camp del València més talla fa 4 anys. Per cert, el seu germà petit, José, també s'ha creuat un cop amb el centre d'esports, un empat sense gols a Bunyol contra l'Atlético Levante la temporada 2016-2017. Tornant al germà gran, amb l'Algeciras, són 3 els precedents, 2 victòries, una aquesta temporada al Nuevo Mirador i un empat al Johan Cruyff del Barça B. La seva mitjana és de 6,44 grogues per partit i 0,43 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
A 6:45, demà, aquest Sabadell-Algeciras des de 6:25, una hora abans de prèvia aquí a Ràdio Sabadell. I com dèiem, acaba de comparèixer també en roda de premsa l'homòleg a la banqueta de l'Algeciras, de Pedro Munitis, és a dir, l'exjugador també en el seu dia d'elit, Ivan Anià. D'entrada parlant sobre el famós tema del recurs per a l'alineació indeguda del Real Madrid-Castilla. Assegura que s'han mantingut al marge.
Nosotros este tema de la alineación indebida no nos desvió nuestra atención absolutamente nada. Nos centramos en preparar el partido contra el Sabadell y nada más. No sabíamos lo que iba a ocurrir, si nos iban a dar los puntos, si no nos los iban a dar. Preparamos la semana igualmente, tenemos que ir a ganar igual que teníamos que ir si nos los hubiesen dado, y vamos con la ilusión y la fe de poder ganar el partido y poder meternos en el playoff.
Això sí, Ania també ha opinat sobre la resolució i creu que sí que es va produir, diu, alineació indeguda, i que si hagués passat fa unes setmanes i no abans de l'última jornada, potser, diu, la decisió hauria estat una altra. Ara l'Algeciras té 56 punts i, per tant, no depèn d'ell mateix per entrar al playoff, però Ania té clara una cosa: si guanyen, segur que es donaran, diu, els condicionants suficients per entrar entre els cinc primers.
Si ganamos, nos vamos a meter. Lo pienso. Lo pienso porque, bueno, veo los partidos que se van a jugar. Sevilla se juega mucho contra Linares. El San Fernando se juega mucho contra el Baleares. Alcoy no es un campo fácil. Y nosotros vamos a Sabadell. Si ganamos, les pasaríamos en la clasificación. O sea que estoy convencido de que ganando nos vamos a meter.
També ha parlat del rival, Ivan Ania, concretament ha elogiat la plantilla del Sabadell i la remuntada que han fet els arlequinats a la classificació, però al final diu el tècnic asturià que el centre d'esports està on s'esperava, és a dir, entre els primers a principis de temporada.
És un equip que recién descendido de segunda divisió, con un presupuesto grande, con muy buenos jugadores y que ahora posiblemente pues tengan la confianza que no tenían al principio y que ahora están realmente en el lugar donde todos creíamos antes de empezar la liga que iban a estar. Al final, si te pones a mirar, los presupuestos grandes son los que están arriba.
I dins d'aquest tastet que estem fent de la roda de premsa de l'entrenador de l'Algeciras, una última, perquè també s'ha referit al fet que la nova Creu Alta pugui fregar el ple a les graderies, igual que Pedro Monitis ara fa uns minuts en directe. L'escoltàvem aquí a la sintonia de l'Hotel Suís. Ania diu que és dels que preferiria jugar-s'ho tot també a casa, davant la seva gent, però que a vegades aquestes coses pronostica que puedan jugar en contra.
¿Qué prefieres? ¿Uno que se esté jugando lo mismo que tú o uno que se esté jugando el descenso? Nunca se sabe. ¿Prefieres jugar en casa? ¿Prefieres jugar fuera? Pues yo prefiero jugar en casa, con mi público y con mi gente. Pero he visto muchísimos casos de mucha gente llenar campos y que haga el efecto contrario al que muchas veces se busca.
Doncs tant de bo que s'equivoqui en aquesta porra, en aquest pronòstic, Ivan Ania, l'entrenador del Xira, de l'Algeciras Club de Futbol, que visita demà a 6:45 la nova Creu Alta. Ho fa, com dèiem abans, amb només dues baixes ja conegudes, sense cap contratemps d'última hora, Pelayo i Ferni. No vindran per lesió de llarga durada. Fem una aturada en el camí. A la tornada hem de fer la prèvia d'unes fases d'ascens, les de l'OAR, que comencen avui a Eibar.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
3 minuts, una mica menys, per arribar a 3 quarts de 2 en directe a l'Hotel Suís. Obrim pàgina poliesportiva. Queden poques competicions en marxa, però una d'elles, déu-n'hi-do, el que ens espera d'aquí a res, a unes hores, perquè també ha arribat el gran moment, no només del centre d'esports, sinó per l'OAR, gràcies Sabadell masculí. L'equip de Cesc Borrell ja és al País Basc, a Guipúscoa, on disputarà a partir d'avui, d'aquest vespre, les fases d'ascens per intentar fer el salt, per intentar pujar a la divisió d'honor plata d'handbol. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
L'expedició va viatjar durant la tarda i nit d'ahir i ja és a Eibar, on tindran lloc els partits, i el debut serà aquest vespre, precisament contra l'anfitrió, contra la Rate Eibar.
Sí, s'espera un poliesportiu d'Ipurua ple a vessar. El recinte té una capacitat per 3.500 espectadors i, per tant, ja et pots imaginar quin ambientàs es viurà a la localitat guipuscoana. Tot i que no amb tant aforament, però segur que ho recordaràs, Adri, fa unes setmanes l'OAR Gràcia ja es va trobar en una tessitura similar, podríem dir-ho, a Sant Cugat, en el duel que decidia quin dels dos equips del grup català de Primera Nacional doncs acompanyava la Roca per entrar en aquestes fases d'ascens. I el partit, afortunadament, va acabar amb victòria verd i blanca. Comencem a escoltar protagonistes. Segons Bernat Correro, el capità, ja estan precisament acostumats a aquests ambients hostils.
Sant Cugat sí que ens va servir. Teníem, bueno, no sé quantes persones hi havia allà, hi havia moltíssima gent, però també teníem molta gent a favor, que es va notar. També sé que ahir vindrà bastanta gent, que també ens ajudarà molt. Però, bueno, ens agrada també jugar fora, amb la gent en contra, i a passar-nos-ho molt bé.
Presència confirmada de seguidors de l'OAR Gràcia al pavelló d'Ipurua durant tot el cap de setmana amb aquestes fases d'ascens. El Roger Benet i el Sergi Parc van passar pel carrer Bocaccio just abans que l'expedició marxés cap allà. Per cert, us recomano un vídeo a l'Instagram o al Twitter de Ràdio Sabadell amb tota aquesta prèvia condensada amb les imatges drone inclòs de la prèvia d'aquest, no dir playoff, d'aquestes fases d'ascens. Només el primer classificat de la lligueta puja a plata i l'OAR Parc, per tot el que ens han anat comentant els experts en el món de l'handbol, dimecres, per exemple, aquí a l'Hotel Suís, ha quedat emmarcat, podríem dir, en un dels grups de la mort.
Sí, recordem els rivals, aquest RT Eibar, que juga a casa, insistim, el Santoña Càntabra i el Balonmano Icaza madrileny. És veritat, Adri, que al final la incògnita és saber quin és el nivell real d'aquests equips, que s'han classificat també com l'OAR Gràcia per les fases d'ascens, però jugant en altres grups i, per tant, el nivell real no el sabrem fins que comencin aquestes fases. Amb tot, escoltem una altra veu, un altre dels pesos pesants, el Quim Baillo, dins del vestidor, que diu que la clau serà aquest primer enfrontament contra l'Eibar i fins i tot el veu com el més factible perquè aniran menys cansats.
Ens hem focalitzat moltíssim en el primer partit, sabem que és un... Tot i sent els favorits segurament d'aquestes fases, nosaltres pensem que és l'equip més assequible, perquè nosaltres també arribem frescos. Això al cap de... són tres partits, un cap de setmana molt dens, i per tant és un hàndicap arribar al tercer partit si t'has de jugar al tercer partit. D'aquesta manera nosaltres el que focalitzem un altre cop, torno a dir, és en el primer partit, poder fotre-li molta canya, i és el que ens estem preparant jo crec que en la gran majoria dels nostres entrenos, el primer i el segon partit.
Grup complicat, Adri. Vols una dada per l'optimisme?
Sí, sisplau.
Vinga. Aquesta temporada, en aquest gran curs que ha signat l'equip de Cesc Borrell, no hi ha hagut dues derrotes seguides de l'OAR Gràcia. I recordaràs que després de guguanyar a Sant Cugat, a l'última jornada, ja intranscendent, els verdiblancs van perdre a casa contra el Sant Esteve Sarrovires. Per tant, jo crec que no es perdrà el primer partit, com a mínim.
Doncs hem de ser optimistes, i segur que surt més ben parat l'OAR Gràcia que el dron de Roger Benet. En la prèvia dèiem que els dos van passar pel carrer Bocaccio, allà van conversar, concretament el Sergi Parc, amb el Cesc Borrell, amb l'entrenador.
Som-hi amb el Cesc Borrell, l'entrenador de l'OAR Gràcia. Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si hi ha molts nervis ara. Nervis perquè arribi la cita, o fins i tot nervis pel que hi ha en joc, o aneu sense aquella pressió? No sé en quin estat ara us trobeu, o tu, Cesc, personalment, en quin estat et trobes?
Jo, personalment, estic tranquil. Vull dir, crec que anem amb la feina feta. Vull dir, si comparéssim setmanes de nervis, la setmana prèvia a Sant Cugat et podia dir que estaves cagarrinat. Vull dir, no dormia a les nits. Porto dues setmanes bastant tranquil pel que fa. Sí que tinc moltes ganes, el que sí que ja aquesta setmana s'està fent llarga pel fet de voler marxar i de voler arribar a Eibar i veure com és el pavelló i veure com és l'hotel i veure totes aquestes coses que potser no estem acostumats a viatjar, però nerviós no, amb moltes ganes.
Tots aquí a l'OAR Gràcia dieu que aneu sense aquesta pressió, no? Sense aquesta obligació d'haver-vos de lluitar per l'ascens, que sí, evidentment a competir-ho, i que si arriba, doncs benvingut sigui, però que això, no teniu aquesta obligació que puguin tenir potser altres equips, no? Però ara que ho esmentaves, el partit de Sant Cugat, no? Que al final sí que heu notat aquella pressió, ja no només d'entrar als fallers de 100, sinó la pressió ambiental. Un pavelló que estava ple aquell dia, va ser un dia molt bonic i al final es va aconseguir l'objectiu. Aquell precedent pot servir d'exemple, pot ser la millor referència del que us trobareu i us pot això ajudar a l'hora d'encarar aquests partits?
Aviam, sí que és cert que nosaltres hem competit molt durant tota la temporada i ens hem trobat en partits amb molt caliu. Parles del partit de Sant Cugat, però hi ha altres partits, a La Roca, a Montcada aquí, a Montcada allà. Vull dir, hi han hagut partits amb molt ambient, amb molta grada, i a nosaltres ens sentim molt còmodes, quan més gent hi hagi, com més soroll hi hagi, i si no el fem nosaltres. Ja ens heu vist en alguns partits que la banqueta és la primera que anima i que crida, no? Al final sí que és un ambient que ens agrada, i allà doncs serà diferent, perquè el pavelló és molt més gran, crec que les entrades estan esgotades, vull dir que hi haurà molta gent. Jo crec que si aquí amb el pavelló ple ens podem sentir, allà serà impossible, però és un ambient que té moltes ganes de gaudir. Per tant, jo crec que això, tot i que el primer partit el fem contra els de casa, a nosaltres això ens sobremotiva, no?
Us va la marxa, eh? Abans d'entrar a analitzar aquestes fases i aquests rivals que us trobareu, Cesc, deixa'm preguntar-te primer abans per aquesta temporada, que al final això, el partit de Sant Cugat va ser el que ho ha decidit tot, no? Quin dels dos us guanyava aquest premi, aquest dret de jugar a les fases d'ascens? Però a partir de quina jornada, en quin partit veu notar aquell clic de dir ostres, crec que aquest any podem lluitar per alguna cosa molt bonica com és classificar-se per unes fases d'ascens? Potser, i no sé si m'aventuro i m'avanço la teva resposta, no sé si va ser el primer partit que vau guanyar a fora, que va ser a la pista de la Salle Montcada, o era massa aviat encara?
Jo allà no ho vaig percebre. Vull dir, jo ho vaig percebre a la Salle Montcada, però aquí. Vull dir, ja molt més tard, sí que és cert que els equips tenen dinàmiques durant la temporada, no? I estàvem en aquell moment, el partit de la primera volta, estàvem amb una bona dinàmica, vam començar malament, com si diguéssim, perdíem tres partits fora de casa, llavors vam agafar ànims i ens vam anar remuntant i estàvem en dinàmica i em feia molta por la parada de Nadal. Vull dir, arribar fins a Nadal enxitxats era molt important, però no sabia com reaccionaríem després de les vacances de Nadal, no? I el fet de venir Sant Cugat aquí, sabia que era una cita i un partit especial, i jo sabia que no fallarien els nostres, i menys jugant a casa contra Sant Cugat, amb les persones que hi ha dins de l'equip de Sant Cugat, que hi ha temes també personals pel mig, no?, d'exjugadors d'aquí a la casa, però on em vaig dir, ostres, aquests nanos, i van de debò, aquests nanos ho volen i ho desitgen, va ser el partit de Montcada. Ens va costar molt, i fins a la segona part no vam fer el clic, i allà ja vam començar a parlar de que, hòstia, que el somni hi podríem arribar.
I s'ha arribat, i parlem d'aquest somni. Un grup on pràcticament tothom, els que doncs, analitzen això del món de l'handbol i coneixen la categoria, diuen que no heu tingut sort amb el sorteig, amb tres equips molt potents. En el rànquing, on podríem situar l'Oar Gràcia de favoritisme respecte als altres tres equips?
On l'haguessis ficat tu a principi de temporada? Vull dir, si amb la gent que esteu parlant i els analistes haguessin parlat al setembre, segurament estaria parlant de que l'Oar quedaria entre, sí, potser sí, entre els cinc primers, però a més tirant a la cinquena posició, no? Perquè, bueno, veníem d'una temporada difícil l'any passat i mira on hem acabat. Jo no vull mullar-me perquè aquests tios són capaços de tot i no puc dir una posició, perquè si ells volen, vés a saber on poden arribar.
Però ni que sigui pel fet de jugar a casa, a Rate Eibar, potser sí que l'haurien de posar com a favorit o compta també amb Santonja i Casa?
Ostres, és que realment són tres grans equips. Vull dir, em costa molt poder-los ubicar i també perquè no sé bé jugar contra ells. Vull dir, el fet de jugar contra gent de grups diferents fa que no sàpigues exactament a quin nivell et trobes fins que no estàs allà i veus el primer partit, no? Jo veig un Eibar molt estable a nivell de joc, un Eibar que té les coses molt clares i que no surt mai de guió, un Santonja amb una capacitat d'adaptació important, tant depenent de contra qui juga, i potser un Icaça amb molt talent però més caòtic. Llavors, qui sigui capaç de controlar totes les situacions serà el gran candidat, i jo crec que jugant a casa i sent el que està més, no, com més ben estructurat a nivell de joc, ficarem l'Eibar per davant dels altres.
I no vull aquí destrossar-te cap pla ni res d'això, però el vostre estil de joc es caracteritza per el voler córrer molt, no? I al final teniu viatge cap al País Basc, jugueu divendres al vespre, dissabte a la tarda i diumenge al matí. Això pot anar en contra del vostre estil i, per tant, que us jugui això una mala passada i que els equips que els agradi un estil més lent puguin tenir un punt a favor en aquest sentit?
Sí, és veritat, nosaltres juguem al desgast. Vull dir, nosaltres busquem un joc molt caòtic, busquem córrer molt, desgastar molt l'equip i a segones parts tenir-los destrossats i poder treure allà els dos punts. Fer-ho això un cap de setmana, un partit al cap de setmana, ho hem pogut fer durant 30 jornades. Ara veurem si som capaços de fer-ho en 3 seguides. Jo crec que serà molt complicat, l'equip està preparat, jo crec que l'hem preparat físicament el millor que hem pogut i jo crec que potser no cal anar els 3 amb aquesta intensitat, però 2 els hem d'anar a treure amb aquest joc.
També et dic una cosa, i amb això ja ho vaig rematar en Cesc, que evidentment la fatiga serà un punt al qual tenir en compte i aquí potser també les rotacions també jugaran un paper important en tots els equips, eh? Però com guanyeu el primer partit contra Eibar, que al final doncs és això, és l'anfitrió, amb un pavelló que s'espera que estigui ple, aquí jo crec que el cansament pràcticament es podrà oblidar perquè l'energia que guanyareu, sobretot a nivell mental, doncs serà espectacular, no?
Doncs sí, els resultats acompanyen, això és adrenalina, això és millor que el dòping, no?, per dir-ho d'una manera, i si tu et veus allà, apretes tot el que faci falta, i sabem que aquests 3 partits ja s'acaba. Vull dir que si hi ha algun moment d'apretar i algun moment de jugar-se-la una miqueta més i de no estalviar-se res, és el cap de setmana que toca, i si algú, doncs mira, Déu no vulgui, vull dir, no vull que ningú es faci mal, però jo els conec i es callaran els dolors i aniran a per totes i a jugar tots els minuts possibles.
Cesc, molta sort i tant de bo torneu amb aquest anhelat ascens a plata. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tot aquest seguiment.
Ha anat amb tot cap a Guipúscoa, l'OAR, evidentment amb la lesió coneguda del porter Carles Bonà, Sergi Parc, però amb un nom propi en el cantó positiu de les notícies, Lluís Marrugat.
Sí, que ja està recuperat, recordem que fa una setmaneta es va tenir un problema cardíac, però afortunadament s'ha quedat en un ensurt, ho explica el mateix extrem.
Vaig tenir fa 3 o 4 partits contra el Poblenou, va ser, a l'escalfament, bueno, una arrítmia, que m'han haver de tractar, vaig estar 15 dies ingressat a l'hospital. I bueno, ara, com dius, molt content i molt bones notícies de que estigui aquí entrenant, de que pugui viatjar a Eibar. Jo em trobo molt bé, o sigui, sorprès de lo bé que estic. Segurament no estic en les condicions màximes amb les que hauria d'arribar, però ja, que estigui aquí ja és una gran notícia i molt content, molt content.
Un Marrugat, Adri, que ha estat també un dels protagonistes amb les famoses promeses que han fet alguns dels jugadors.
Ara.
Les vols escoltar o no?
Si us plau.
Si l'OAR Gràcia aconseguís l'ascens, què farien alguns dels jugadors que hem estat escoltant durant aquesta llarga prèvia? Per aquest ordre, Bernat Correro, Quim Baillo i Lluís Marrugat. L'últim ens hem deixat pel final.
Alguna tonteria farem segur si aconseguim guanyar.
Alguna promesa? Hòstia, ja em queda poc, però jo crec que em reparia del tot.
Ostres.
Pues em trec el bigoti, va.
Vinga, ja que hi som.
Es trauria el bigoti, Lluís Marrugat.
Mira, nosaltres ens el vam deixar en l'ascens a Eibar. O sigui que ell ja no ho pot fer perquè jugarà amb bigoti, o sigui, serà la inversa.
Ah, diria, apunta els horaris. Vinga, els repassem ràpidament. Avui a 7:45 del vespre, el debut de l'OAR Gràcia davant l'anfitrió la Rata Eibar. Demà a la tarda, a 4:45, segona jornada amb el duel contra el Santonya Càntabra. I el diumenge al matí, ben d'hora, a 11:45 del matí, els de Cesc Borrell tancaran aquestes fases d'ascens enfrontant-se a l'Icassa i tot insistim en aquest poliesportiu d'Ipurua, una plaça, Adri, i un nom que inevitablement doncs, ens condueix a grans records.
Si fa uns anys es va aconseguir, per què no aquesta vegada? Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
I a tot això, l'OAR Gràcia Femení es va imposar també ahir a la nit a l'Embol Gavà 26-28 en la tornada dels quarts de final de la Copa Catalana. Què tal, Gerard Puentes?
Molt bon dia, Adri.
Un resultat que, per diferència de gols en camp contrari, permet les gracienques aconseguir el pas a les semifinals després del 22-24 del primer partit.
I això que al descans, Adri, el resultat era totalment desfavorable, amb un 14-8 que figurava al marcador del pavelló Jacme Marc i que van acabar revertint les verdi blanques amb un parcial de 12-20 a la segona part. Carol Carmona, entrenadora de l'OAR, encara amb la veu afònica d'ahir, explica com va canviar el partit després de la mitja part.
La veritat és que a la mitja part vam parlar que no estàvem fent res bé, que a nivell ofensiu estàvem molt, molt malament, a nivell defensiu també, i que havíem de revertir la situació. L'única manera era amb actitud i concentrades en el que havíem de fer. I després al marcador ja miraríem quin seria, però havíem de canviar d'actitud.
Una remuntada que es va gestar de manera agònica en els darrers 30 minuts de partit, donant la volta a un marcador que, assegura Carmona, va ser d'autèntic infart.
Ens vam posar les piles a treballar, com sabem, i vam donar la volta a un partit, la veritat, d'infart, però, bueno, sortíem amb la satisfacció d'haver fet les coses com les havíem de fer, encara que siguin 30 minuts, pues, molt contentes.
Després del duel d'ahir, les gracienques tindran gairebé dues setmanes per preparar les semifinals contra el guanyador del Joventut Mataró i Movac La Roca d'aquesta nit, tot i que les del Maresme aporten una renda de 6 gols de l'anada.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I per rematar el programa, informacions en format més breu. El bàsquet Pia juga aquesta nit el seu últim partit d'aquesta etapa de 6 anys consecutius a Copa Catalunya. Amb el descens ja consumat, els de Toni Mesa arriben a 2:15, on vive el Masnou, que sí que s'està jugant la plaça de play-out. Els escolapis no han sumat cap victòria en els 5 partits jugats en la lligueta de permanència. A més, el Natació Sabadell de Futbol Sala ha renovat Arnau Ametlla, quarta temporada seva al club. La del capità és la primera renovació anunciada pels nedadors. Tenim a David de la Cruz al Giro d'Itàlia a buscar l'escapada, és 75è a la general, amb Richard Carapaz com a líder, amb la Maglia Rosa per 3 segons respecte a Jay Hindley, amb Almeida fora de combat per Covid, Mikel Landa tercer a 1:05. Avui, antepenúltima etapa, també de muntanya, 178 quilòmetres entre Marano Lagunare i el santuari di Castelmonte, amb dos ports de tercera i un de primera abans de l'arribada, que és una altra ascensió, en aquest cas en una quota de segona categoria. Després que ara només la marmolada demà i la contrarrellotge de Verona de l'últim dia de diumenge. I si sou dels que els agrada el running, l'atletisme popular, tenim diumenge a la ciutat la cursa Sabadell Corre pels nens i per les nenes. Més de 3.000 atletes inscrits amb sortida, en aquest cas al Taulí, a les 10 del matí de diumenge, i un recorregut popular de 4,2 quilòmetres. Demà tindrem Sabadell en joc a 6:15, una horeta de prèvia a partir de 7:15 a patir, amb nervis i tant de bo amb la classificació del Sabadell pel play-off en aquest partit transcendental. Centre d'Esport Sabadell, Algeciras Club de Futbol. Abraçada des del control de so de la Glòria Aterrida i també del Roger Benet, que és qui ha estat a les vies i també volant a la seva manera el dron al carrer Bocatge. Ara les notícies amb la Núria García, els companys informatius i el Notícies Migdia. Que vagi bé, bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.